La caravana, amb Joan Trias.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Vinga, va, 9 minuts gairebé, 10, que passen de les 5 de la tarda i ja comencem aquesta darrera hora de programa de la setmana. Comencem parlant de televisió, això derivarà a premsa rosa, d'aquí res tindrem a Sergi León per aquí. De moment, David Vidal, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què? Ens hem quedat, no?
Jo m'he quedat sota la taula i he fet veure que no hi
ha. Està bé, està bé. Víctor Rodrigo, que també el tenim per aquí. Bona tarda, nou. Sílvia Muñoz.
Bona tarda.
La bona nova, bé?
He sobreviscut, no em vaig haver de posar el casc.
Així com espectacle?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, menys del que m'esperava, eh?
Sí?
Sí, sí, m'esperava pitjor.
Bueno, millor, no?
Sí, sí.
És fàcil la feina, escolta'm.
Sí, sí.
Va, David, per on ho comencem, això?
Doncs no sé, si voleu, comencem amb el semàfor, sí? Que ja és un clàssic que Vinga. Fem aquí amb el Marc, i res, el semàfor de cada setmana, en aquest cas, portem verd, groc i vermell, com cada divendres.
Sí?
En el verd és situat Mazinger. No
Home.
Sé si l'ubiqueu, és aquest programa que jo crec que ja va per la tercera edició, s'estrenava aquesta setmana, el dimecres, i triomfava tant a Espanya amb un 18,2%, com a Catalunya, amb una nota més lleugera, un 12,8%.
Però compta aquest 18, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
És
moltíssima gent, és un format que no sé, jo no entenc massa bé per què atrapa, perquè realment fins que no desvetllen una mica les cares, tot el que passa fins llavors, veure gent cantar malament amb una disfressa...
És avorridot.
No veus... Exacte, i a més és que fan...
Ah.
A més és en playback, vull dir que no té cap mena de gràcia. Llavors és com, pots connectar els minuts finals del programa i en tindríem prou, vull dir, veure tot allò no ens caldria. I res, aquest any han incorporat a la Ana Obregón en el jurat.
Home!
Ui!
Perquè si no se n'ha parlat prou, doncs la tenim més a la tele.
L'àvia d'Espanya.
Exacte. Però això es va gravar abans de que passés tot això.
Val.
Tot això mentre ja estaven i totes aquestes coses.
No anava en cadira.
Ja estava el programa i la neta.
I una altra persona, ella sí, no, sí, sí. Ja ho sabem.
No anava en cadira encara.
Ja estava la criatura. I res, en aquest primer programa van desvetllar ja dos dels monstruïtos.
Sí.
I en aquest cas era l'Arantxa Sánchez Vicario.
Que m'ha sorprès... Que es prestés a jugar, eh?
Sí, i en aquest programa sempre sorprèn, perquè pareix gent que realment no està gens vinculada en el món televisiu i de cop i volta et sorprenen. I també va sortir la Tori Spelling, que els més grans recordarem per Sensación de Vivir.
Un clàssic.
Un clàssic, la dona de Sensación de Vivir. I aquí també hi ha trampa, perquè casualment aquests noms internacionals sempre es desvellen en el primer... els eliminen en el primer programa. És com, això arriben amb un contracte, els diuen, el primer programa et fem fora i no cal que et xupis tota l'edició, no?
Allà.
Llavors ja ho tenen pactat, la gent es creu que l'eliminen perquè és la que ha cantat pitjor, doncs no, l'eliminen perquè deu tenir un caché molt alt i se'n va cap a casa.
Anem al groc, va.
Anem al groc. El groc és un programa que realment no se'n parla gaire, perquè és aquest programa que presenta la Mamen Mendizábal a la Sexta, que es diu Anatomia D.
Jo no l'he vist encara, tinc ganes.
N'han fet dos o tres, crec ja. És de la mateixa productora que el Salvados, és la del Jordi Évole.
Sí.
I aquesta, el diumenge passat, ens portaven un cas que en el seu moment, no sé si va ser finals dels 90, principis del 2000, finals dels 90,
sí,
se'n va parlar moltíssim, que era el cas aquest del Ricky Martin, la mermelada...
Home...
Jo crec que tenim hi ha un tall del programa que ens ajudarà una mica, pels que no coneguin una mica de què anava la història, de què va aquest tema.
El día 5 de febrero de 1999 se emite en Antena 3 Sorpresa, Sorpresa.
Era un programa en el que cualquier cosa podría pasar.
¿Qué pasa en ese programa?
Concha se disgustó muchísimo.
¿Pero cómo es posible?
Para que los dos días...
Ese lunes me llamaron todos los directivos.
Los teléfonos empiecen a sonar.
Habían entrado en la casa de una chica.
Vamos a verla dormida, vamos a verla dormida.
Que era muy fan de Ricky Martin.
No sabía que estaba todo lleno de cámaras y de micros, claro.
Y se puso mermelada.
Llamando a continuación a su perrito, que curiosamente se llama Ricky.
Que quiso ya espanota.
Y empezó a lamerle la mermelada.
Todo el mundo lo vio.
Y empiezan todos los teléfonos a sonar.
¿Has oído? ¿Te has enterado?
Yo vi el vídeo.
Yo he visto imágenes.
Yo es que conozco a alguien que lo ha visto.
Hasta hace poco mi hijo, por favor, mame.
Yo en toda mi carrera profesional no me he encontrado con otro hecho tan terrible.
La verdad, yo creo que no se sabrá nunca.
Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de Ricky, el perro y la mermelada.
Toma, Ricky, el perro i la mermelada. És que ja amb aquest títol...
És una mica... Comença amb Abel Mendizábal una mica d'equipo d'investigació,
sí,
eh?
Sí, és molt el rotllo.
M'agrada molt.
I a més ho barregen amb una forma de fer la tele molt crims. Vull dir, la forma de gravar-ho i de presentar-ho és tot molt crims. I en aquest cas, tampoc... O sigui, és el món de les llegendes urbanes, no? Però realment és una història que és falsa, no va passar mai,
no va passar,
això.
No va passar.
Però no sabem ben bé, perquè en aquell moment no hi havia internet, però el bulo es va començar a difondre i tots creien, perquè ningú mai va desmentir res, ningú mai va veure res, però hi havia gent que afirmava que havien vist aquelles imatges, no?
Sí.
Llavors tot això en el seu moment ja es va desmuntar i Ricky Martin va tardar molts anys a parlar d'aquest tema perquè realment el va perseguir. Sí. No.
I a sortir a l'armari.
També va tardar molts anys. Per segona anys, vegada també va sortir realment. En el vermell tenim els resultats de la Kings i la Queens League, que el Marc m'ha dit que ja en veu parlar la setmana passada. Sí. Que és aquesta proposta d'espectacle futbolístic que té Gerard Piqué i que bueno, no va acabar d'enganxar els espectadors.
Jo pensava que sí, que quallaria moltíssim.
No, realment sí que a TV3 van fer l'intent farà uns mesos i sí que més o menys va funcionar, més o menys, però el que és a 4 va fer menys d'un 5%, que és molt poquet a televisió, però sí que és veritat que entre els joves va funcionar molt bé, entre la franja de 13 a 14 a 13 a 24, va anar molt bé, o sigui, va ser un programa que va funcionar, però en el públic general no va calar.
Algú que deia la setmana passada que no acabaria ja de funcionar, Víctor, ets tu.
És que, primer l'horari, a les 8 de la tarda, i a més a 4, que un diumenge i un dissabte, és que no... no té cap mena de sentit, i que els joves ho van veure per fer la broma, o sigui, perquè poden tenir multipantalla. Però és que veure un dels partits de la jornada allà, sense veure-ho tot seguit, que és la gràcia una mica de la Kings i de la Queens...
Que és més carn de xarxa, eh?
Sí, han fet l'intent aquest, suposo, el Piqué vendria fins a l'estadi sencer per tenir més patrocinis i ja està.
És això.
Vendre els drets i andando.
Anem a l'actualitat televisiva?
Uah, és que l'actualitat de la televisiva d'aquesta setmana és forta,
Top.
Anem fortets aquesta setmana, perquè jo crec que hi ha hagut la notícia, he posat del mes, però podria ser de l'any,
de l'any, sí.
Que és el, de cop i volta, el divendres passat, un cop acabava Sálvame, just a les 7 de la tarda, el diari El Mundo publicava la notícia de que s'acabava Sálvame, a més ho feia amb un titular una mica pretensiós, bueno, no sé si pretensiós, però malintencionat en aquest cas, en el que referia al programa com el fin de la telebasura. I bueno...
No pots tenir un programa... Quants anys ha estat, això?
14 anys.
14 anys i després diga que...
Perquè és un insult, al final,
clar,
no? No només cap al programa, però sinó
és un autoinsult.
Sí. La gent que ho veu.
I que ho digui El Mundo, bueno, aquí cadascú té la seva opinió,
sí,
no?
Sí,
perquè
exacte.
És el diari que, segons quines coses, tampoc ha sigut massa rigorós. I bueno, sortia aquesta notícia que el programa del Jorge Javier Vázquez desapareixia. Al final és el 23 de juny que ho fa, serà l'última jornada que s'emeti. No només el Sálvame Diario, sinó també el Sálvame Deluxe.
Tot, eh?
Tot el que és Sálvame desapareix. I el substitueix a les tardes Ana Rosa Quintana.
Bueno, allò es converteix en Ana Rosa Quintana TV.
Sí. Ahir el Polònia em van fer un gag en el que ja deien que TV3 fins i tot l'agafava l'Ana Rosa Quintana per presentar el TN. I podria ser, vull dir, mai sabem, perquè aquesta dona realment es menja tota la graella diària de Telecinco. No només això, sinó que li han donat un altre prime time a la seva productora.
Sí.
Vull dir, no sabem...
No sabem què passarà amb Ana Rosa, si pel matí sortirà amb un vestit i per la tarda amb
un
altre.
Seguirà presentant al matí, ella?
Sí, ha dit que fins que hi hagi eleccions...
Va dir una franja política.
Sí, farà la taula política fins a les eleccions i a la tarda tindrà el seu espai. El que passa que avui, i curiosament, ja ha sortit ella en el seu programa dient que abandona uns dies perquè tiene mucha plancha. Llavors, no sabem ben bé...
Ha dit això, que tiene mucha plancha?
Sí, tiene mucha plancha o no sé quina... Alguna expressió similar amb aquesta.
És que és normal, o sigui, fins fa no gaire s'ha reincorporat al seu lloc de treball per una malaltia, i aleshores ara de cop i volta se li gira tot això.
Se li ha girat feina, realment. I crec que és un tema que, bueno, que portarà cua, perquè jo crec que el Sálvame, d'alguna forma, és un programa que ha tingut molts detractors, però també molta gent que l'ha estat recolzant fins al final. I els polítics també han volgut opinar. Hem escoltat diversos polítics aquests dies, i un dels que ha sortit defensant el programa és el Gabriel Rufián, que crec que en tenim un tall.
Joder, Javier Vázquez, yo creo que lo que no voy a entrar nunca es en el clasismo, cierto clasismo que hay en torno a según qué contenidos televisivos. Yo me crié con otro tipo de televisión, pero no voy a entrar en eso. Yo lo que digo es que es mucho más útil, mucho más certero, llega muchísimo más, guste más o menos, a centenares de miles de personas, que en un programa como ese, que ven centenares de miles de personas, se hagan proclamas tan sencillitas como que el fascismo está mal, la homofobia está mal, el racismo está mal. Me parece que es muy útil y que llega mucho más que según qué campañas o según qué discursos políticos. Le pongo otro ejemplo. Cuando Ibai Llanos dice que sí, que él paga impuestos, que él gana mucho dinero por su trabajo, pero que tiene que pagar impuestos, eso hace muchísimo más que 40 años de campaña a favor de que la gente pague impuestos para tener una educación pública de calidad, para tener una sanidad de calidad, etcétera. Hace mucho más. Entonces, ¿eso se puede obviar? ¿Se puede escribir un artículo ultratécnico diciendo que es una cuestión de...? Pues me parece que es un error. Yo nunca voy a entrar en ese clasismo, incluso de cierta izquierda, que dice que es un programa que... Me encantaría que en esa franja, pues yo qué sé, se le enseñara inglés a la gente, sí, pero soy realista. Entonces, me parece muy bien que en un programa tan visto, el presentador o algún colaborador, colaboradora, como también Laura Fa, etcétera, etcétera, pues haga proclamas antifascistas.
Tira, tira.
No, però...
A veure, t'ha agradat, sí, el que està dient Rufián?
És que
a
jo,
mi sí, eh?
Crec que és evident que dins d'un programa com Sálvame s'han fet proclames que són molt importants per gent que no està, allò que diem, informada en el nivell en el que podem estar des dels mitjans.
Jo crec que certa... sobretot el darrer any, eh?
Sí, però el problema és que aquest moviment el fan els últims 2 anys, Jorge Javier Vázquez. Els altres 12 és telebasura. I no, fa, no passa res per dir que és telebasura, en el sentit de que la meitat, no un percentatge alt, la meitat de les pràctiques que ha seguit aquest programa és que no passen ni la mínima línia ètica en moltes coses. A partir d'aquí podem discutir, evidentment, que a nivell sociològic
però
o polític...
Rufián no t'està dient això, eh?
No, però Rufián, a part, fa una interpretació paternalíssima del que no, està molt bé que la gent li diguin que esto mal, l'altre bueno. És en plan, vale, deixa de tractar la gent que és idiota, o sigui, en plan, que no passa res. I sí que té raó, però que en els formats televisius, o com per exemple Ibai Llanos, quan fan certs missatges, arriben molt més que campanyes polítiques. Però comparar-me com va explicar Ibai Llanos lo dels impostos amb com Jorge Javier Vázquez i els seus col·laboradors diuen no, el fascisme està mal. Bueno, segurament la meitat...
Mirant aquí tots? Unes
la meitat dels col·laboradors, el feixisme, no crec que li posin mala cara.
Va, tira.
No, o sigui, jo crec que al final Sálvame és un programa d'entreteniment i la gent que... Jo crec que tendim a pensar que la gent que mira Sálvame és idiota. Llavors,
això és el que jo critico també. Eh?
Però llavors jo crec que hi ha gent molt formada, amb molta cultura, també, que pot mirar Sálvame, no? Llavors, partint d'una base de que segurament a tu et convenç més l'Ibai Llanos, però jo, el Jorge Javier s'ha assegut i ha dit exactament el mateix i li ha arribat aquest missatge amb un públic, que jo també estic fent una miqueta el que estava dient abans, amb un públic que segurament aquests missatges no li arribarien.
Això t'ho compro 100%.
Un altre tipus de canals. Llavors jo crec que si Sálvame tu mires amb una perspectiva d'un programa d'entreteniment, i és el que comentàvem abans a fora, que d'alguna forma Sálvame no deixa de ser la teva família, que tindràs el tiet fatxa que et cau fatal, tindràs a la tieta pija que diu tonteries, però també tens certes persones que et poden aportar alguns missatges amb els que pots connectar. Llavors jo crec que Sálvame el que tenia és que era d'alguna forma que t'ensenyava tots els aspectes de la vida i de totes classes socials diferents i donava visibilitat. Segurament aquests 2 anys els missatges del Jorge han arribat molt més, però en aquests 14 anys han donat visibilitat a realitats que moltes vegades a la tele no les acostumem a veure, no? Doncs l'homosexual no té per què ser una persona amb estudis formada, sinó que hi ha realitats que no les coneixem perquè no se'ns ensenyen, i jo crec que Sálvame les ha sabut ensenyar, en molts temes, eh?
Jo sí tinc un pro, David, i no sé si me'l compres, eh? Sálvame, és que jo crec que quan va començar, i em transporto a molts anys enrere, tenia la percepció que era un programa on Jorge Javier Vázquez, per la seva manera de ser una bèstia comunicativa, per tenir una cultura brutal, mig se n'enfotia de la gent famosa, sí, del que feia amb ells, no? Era un circ, ell n'era conscient i ho feia evident. I aquesta evidència s'ha anat transformant, se l'ha menjat, crec.
Sí, vull dir, és evident que el circ, al final, és l'essència de Sálvame. Sálvame és un circ, Sálvame és una festa, Sálvame és un programa que això pot sonar molt exagerat, però el Sálvame ha acompanyat a molta gent i durant la pandèmia, que ens podríem a casa tenir un programa en directe, perquè, o sigui, fer un programa en directe ajuda a molta gent que està sola, que s'està avorrint a casa seva, que no té que la seva vida redueix en aixecar-se i en anar-se a dormir i durant el dia no té contacte amb ningú més, a tenir una finestra oberta a una realitat i a unes vides que segurament en el seu dia a dia no les té.
Totalment d'acord.
I és trist, però...
És una pregunta completament sense acritud, però no estem romantificant una mica el fet de que el perdem el programa per si tu... Insisteixo, és que hi ha molts episodis de Sálvame que la base és de les escombraries. És a dir, encara que tu acompanyes, és a dir, és com la gent que mitifica els streamers. La meitat dels streamers fan completament porqueria en qualsevol dels àmbits. És a dir, no és una cosa tant de classe social com d'edat. O sigui, passa en tots els formats comunicatius. Però, ostres, que estic veient... No ho dic per tu, sinó que hi ha hagut com una recollida en el sentit de... No, és que ara Sálvame era com l'existencialisme per molta gent.
No.
Però no per la teva interpretació ni per la que estem fent aquí a la taula, sinó pel fet de que la base és parlar de premsa groga i premsa rosa des de moltes vegades una perspectiva que és escombraries. No des d'un tractament de la premsa rosa, perquè moltes vegades jo crec que es diu que la frivolitat, o sigui, la informació frívola es mira des d'una perspectiva tan altiva que la frivolitat és el sustentó de la societat i ens encanta a tots i no passa absolutament res. La qüestió és com es tracta, saps?
Pot ser que en algun moment s'hagin accedit en segons quins temes, però jo crec que hi ha d'altres en els que... gràcies a ells s'han descobert molts d'altres. Per exemple, el cas de Rocío Carrasco, haver mostrat un testimoni tan dur i, a més, que molta gent no identificava segons quines agressions o violències, ostres, crec que allà... Després, és molt discutible de la manera que potser van allargar tot el tema, però en el moment en què van fer la docusèrie... Ostres, jo crec que van posar un tema tan rellevant i que a sobre va permetre que moltes persones identifiquessin certes violències que les havien normalitzat i aquí van tenir un paper de funció social. Recordo un altre, per exemple, el Jorge Javier, quan van començar a haver-hi agressions homòfobes a Madrid, ell mateix va reconèixer que tenia por de sortir al carrer pel simple fet de ser homosexual. Aleshores, clar, que ell faci aquest tipus d'al·legatos... A banda que es posa mínimament al mateix nivell que la gent de carrer,
arriba
molt bé, això.
Si Sálvame hagués estat als 14 anys, com els últims dos o tres...
Però és que també com a societat hem canviat, no som la mateixa societat fa 14 anys que ara.
No t'ho estic criticant, però per això dic que s'ha d'agafar també en perspectiva el que era Sálvame.
Sí, com sigui, David, el programa ha decidit morir matant, eh?
Sí, jo crec que al final ens estan regalant aquesta setmana cada dia una introducció meravellosa, en què cada dia...
Avui és molt bona.
Cada dia és com... surt a Twitter, va plegat de les intros de Sálvame, perquè jo crec que és una de les gràcies de... una de les coses bones que té Sálvame és que no només ha connectat amb un públic més sènior, sinó que hi ha molta gent jove que ha trobat amb Sálvame una cosa, una espècie de Paquita Salas, però en directe i cada tarda, en el que el costumisme i tot això explota molt i una dels que ens ha regalat és aquesta setmana van fer una intro com si fossin un programa blanc que no molesta ningú per criticar una mica la decisió que havien pres en fer-los fora.
Va, més cosetes.
Més cosetes.
Parlem d'Eurovisió, vols parlar d'Eurovisió?
Sí, parlem d'Eurovisió, que jo crec que és el tema que rebentarà aquesta cap de setmana el que és la televisió. Jo crec que no anem amb tanta il·lusió, si es pot dir, com l'any passat amb la Chanel. Jo almenys m'ha passat que aquest any és com... no sé massa bé qui actua, si no fos perquè moquen aquests mons de la
tele. Blanca Paloma, eh?
Blanca Paloma, tenim en Blanca Paloma amb aquest Ea Ea, crec que es diu la cançó.
Sí, és el que diu, no? Ea Ea.
Entre Ea Ea i Cha-Cha...
Com fa, Núria?
Ea Ea.
Molt bé, molt bé.
Ja no plou, eh? Para que plou.
Ara comença una cosa.
Sí, no sé ben bé. O sigui, jo crec que aquest any tenim una sensació de que bueno, anem una miqueta a veure què passa. Hi ha gent que sí que està com molt esperançada. Jo he parlat amb un eurofan que es diu Rubén Serrano, a veure una mica com anaven les coses, i dius que sí que presentava una posada en escena de realització que no l'havia portat mai a Espanya i que això la pot fer tenir molts vots del jurat, però veurem què passa. De moment no està entre les preferides dels que són les apostes, les cases d'apostes, sinó que les preferides són una que es diu un tal noi de Finlàndia.
Sí, ho està petant, aquest, eh?
Sí, el de Finlàndia, que sembla un personatge de Bola de Drac, no sé si l'heu vist, sí, que porta una cosa verda. I la Lorin de Suècia. No sé, si en voleu escoltar alguna, crec que en portem les dues.
Sí? Escoltem, mira, anem a Carija, a Finlàndia, que està sonant molt i és aquesta. Música. Jo la trobo una mica estranya, aquesta.
Sí, però ja saps que Eurovisió, lo estrany, acaba, sí, acaba funcionant.
Sí,
no?
Sí, sí. Tenim... Només té una cosa, abans li deia a l'Andreu, que l'Andreu sí que és molt, molt eurofan, i li deia, només té una cosa que m'agrada molt, aquesta cançó, i és que mitja cançó canvia absolutament i sembla que siguin dos temes en un.
Dos temes en un.
I això està molt ben... Sí.
No, i a més el look del noi és super... sorprèn molt, no? Sí, vull dir, aquesta cosa verda que porta a sobre, mig despilotat, no sé. És una persona estranya, però realment se n'està parlant molt i és d'aquestes opcions que sembla que agraden al públic eurovisiu.
Sí, sí.
I l'altra és la Lorin, que és aquesta noia de Suècia que ja va guanyar amb Eufòria, la cançó, no sé, ja fa uns quants anyets d'això.
Que la cançó que presenta aquest any té una mica d'eufòria.
Sí, té una mica d'eufòria. I si us fixeu, la intro de la cançó, a mi em recorda molt el Flying Free de Pon Aeris.
Sí, sí,
total. Només l'he escoltat una vegada i sense haver escoltat ningú que digués això i vaig pensar, cony, això és una mica el Flying Free de Pon Aeris.
L'escoltem? Una mica de Pon Aeri, té una mica d'Ava.
Sí. Té una miqueta de tot.
Té una mica d'Eufòria, sí, sí, també, sí, sí. De la mateixa Lorin.
Però no és una mica trampa tornar-te a presentar, si has guanyat?
Trampa, per què? Però ho dius tu.
Bueno, no sé, és que jo
pongo jo les regles.
Repeteix. No, clar, no hi ha cap norma que ho impedeixi. Jo crec que aquesta noia, la seva carrera la deu haver basat en l'Eurovisió.
Exacte.
No? I és com...
Exacte. I Blanca Paloma, que en deies, no està entre les preferides, eh?
No està, o sigui, no està en el top 5, segurament, però en el top 10 és molt probable que entri, que això per a Espanya, si ho compares amb l'any passat, no sembla poc, però amb els anys que hem sigut últims, penúltims i totes aquestes coses, és com una molt bona posició per a Blanca Paloma, no?
Sí, sí, sí. Blanca Paloma... Ui, m'acabo de fixar que hi ha un senyor que acaba de passar que té un paraigua amb la bandera d'Europa.
Sí.
Aquest senyor deu anar cap a les festes,
sí,
ja.
Sí, sí,
ja van començar ara, ja, directament. Blanca Paloma, que aquest any sona així. Tu tens preferida per aquest any o no?
Ostres, és que ja t'he dit que aquest any anava perdudíssima amb Eurovisió. Jo crec que la d'Israel, que la vaig veure l'altre dia amb la semifinal, em va agradar bastant. Em va agradar, o sigui, crec que és una bona cançó, però la posada en escena és una miqueta tristeta, eh? Mm. Vull dir, crec que al final sí que té el moment coreografia, però fins que arriba aquell moment...
Sí, però jo crec que enganxa. Almenys a TikTok a mi no para de sortir-me. Potser també és l'algoritme.
Jo tinc preferida, que és la de Bèlgica. Bèlgica m'agrada molt aquest any, que té un rotllo funky molt xulo. Mm? No sé si la tenim o no, Andreu. Sí? Mira, sona així.
Mira. Espera't.
No, aquesta és Israel.
Sí, aquesta és Israel.
Aquesta és la que m'ha agradat abans a mi. Ole.
Té un punt funky molt, molt guai.
Ai, és molt música del gimnàs. De fer bici, no?
Sí,
he imaginat la Sílvia fent bici.
Recorda una mica les discos dels anys 80, 90,
no? Està molt bé, aquesta. De quin país és?
Bèlgica.
Bèlgica.
Gustav.
Res, veurem el dissabte, a veure què passa. De moment, les semifinals no han acabat de quallar, és aquest tema que a vegades costa de que la gent s'enganxi de cara a les semifinals, i la final l'any passat ho va rebentar, veurem aquest any, també funcionarà, no en tinc cap dubte.
Han estat criticades, les semifinals enguany, diuen que ha baixat una mica el nivell.
Ha baixat el nivell respecte a l'any anterior,
respecte
entenc.
L'any anterior, sí.
Jo crec, al final l'Eurovisió cadascú té la seva opinió, hi ha gent que vol més show, menys show,
exacte.
Però veurem què passa.
Va, David, et deixo parlar d'un tema més, que de seguida saludem a Sergi León.
Parlo d'un tema que desperta molt interès entre els més morbosos, perquè hi ha un cas, el de la Raquel Sánchez Silva i la seva exparella, el Mario Biondo, no sé si aquí us en recordeu una mica.
Sí.
El càmera va morir amb circumstàncies estranyes i mai s'ha acabat d'esclarir una mica els motius de la mort, Però el que sí que va sonar en aquell moment, perquè ara Netflix just en farà un documental, i per això ara se'n tornarà a parlar del tema, però en el seu moment va sonar molt una reacció de la Raquel Sánchez Silva. Feia molt poc que havia mort la seva parella i els companys del programa d'Anna Rosa, justament un altre cop Anna Rosa,
és que està tot...
li havien enviat els seus missatges de condol, i ella va aprofitar la connexió en directe, la seva primera aparició en directe, per agrair aquests missatges d'aquesta manera, si la voleu escoltar.
Som-hi.
Raquel Sánchez Silva ha estado nadando entre tiburones. Raquel, buenos días.
Buenos días a todos. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo, que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z. Y quiero... me siento muy halagada y muy honrada de hablar con vosotros por primera vez. De nuevo, como has dicho tú, ante las cámaras. Con, no sé si la mejor sonrisa, pero sí una de las primeras.
Déu-n'hi-do,
Em sembla fortíssim.
Home,
és a dir, colar aquí el model del teu telèfon quan estàs parlant de la mort del teu marit.
I s'acaba... O sigui, la seva aparició...
Es queda tan ample.
Es queda tan ample. Ella tenia una promoció aquell dia i va dir, connecta'n amb mi, doncs mira, aprofito per dir que m'han enviat els missatges de condol amb el mòbil que estic patrocinant.
Déu-n'hi-do.
És fort, és fort.
Surrealista.
Història de la tele.
David Vidal, moltíssimes gràcies. T'esperem d'aquí 15 dies parlant de televisió.
Sí, potser és la setmana que ve. Bueno, hem de parlar amb el Marc, sí.
Tu mateix. Jo saps que això també és casa teva. Anem a publicitat i obrim premsa rosa. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Safareig per principiants, amb Sergi León.
Va, 7 minuts que passen de 6:15 de la tarda. La taula d'aquest divendres que s'hi ha quedat Sílvia Muñoz, s'hi ha quedat en David Vidal, s'hi ha quedat Núria Ros, i s'hi afegeix Sergi León. Què tal, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
S'afereix per principiants, eh?
Sí, s'afereix per principiants, però bueno, ja estem molt avançats aquí. Ja veig que a la classe cada vegada hi ha més gent, hi ha més alumnes.
En volem aprendre. Jo sobretot,
que posar taules supletòries, ja.
Ara,
no més gent.
Imagina't. Escolta, de què ens parles avui?
Evidentment, després, deixem per després la secció de Falco Crest.
No.
Demà, sí? Per suposat. Però voldria començar per un cas que m'ha cridat l'atenció, perquè m'ha amoïnat l'estat de salut dels fills dels famosos. Podríem crear una secció que seria els fills dels famosos, no?
Sí, eh?
Com la Casa dels Famosos fa molts anys a TV3, però podríem fer els fills dels famosos...
Perquè qui la lien més, Sergi? Els famosos o els fills dels famosos? Jo crec que els fills,
els nets.
Jo crec que...
Els nets que es disparen al peu.
Exacte, ho atropellen a persones.
Correcte. Com sabeu tocar-me la fibra? Perquè és el meu favorit.
Froiland.
Claro. Aquest és el meu favorit. Bueno, pues en aquest cas el que parlarem és de Glòria Camila Ortega.
Una mítica.
M'ha cridat l'atenció perquè s'ha fet una operació de canvi de color d'ulls. Canvi de color d'ulls. No sabia que ni existia.
S'està posant de moda. S'està posant de moda, ara.
S'està posant de moda. Com que s'està posant de moda?
Ara la Sílvia farà la de... Tinc un amic. Un amic del meu germà.
Com sempre...
No, entre els famosos s'està començant a fer. Va començar, o de les primeres que ho va fer la Daniela Requena, que, bueno, va sortir en un reality no fa gaire a Telecinco i s'ha canviat el color. Crec que el tenia marró i ara el té un... Crec que li diuen azul Formentera.
Però aquesta noia també és una noia aquesta que té la vida solucionada, no entenc?
Sí.
Perquè jo
no ho sé.
Jo trobo que...
Era política, però ara és influencer.
Influencer.
No sé del tot com té la vida resolta.
Perquè, no sé, per sotmetre a aquest tipus d'operació, jo trobo que t'han de faltar veritables problemes. O sigui, perquè jo crec que aquesta gent viu en tanta abundància que busca problemes on no n'hi ha. El color d'ulls no és un problema.
No
pot ser un problema. I llavors he pensat, no, tot aquests diners que li ha costat, que li ha costat 7.500 pavos.
No, és veritat.
Com?
Sí, sí.
Canvi de color d'ulls, val això?
Sí.
No, jo cobraria més, per burros. O sigui, cobraria. No, a veure si ets tan burro. No, home, clar.
En el seu cas els ha aclarit, no? És a dir,
de quin color els tenia?
Marró molt, molt, molt fort, i ara els té com marró claret.
Home, però si ja fas el canvi, fes-te els verds, que és més maco.
7.000 bitllets, eh?
Perdoneu.
I a veure, marrons. Quan et toca el sol, sempre se t'aclareixen una mica.
Exacte.
No? Vull dir, què més
I si no et poses, com es diu?
Retoc. Lentilles.
Exacte.
Bueno, no? El 10 minuts...
Més econòmic.
El 10 minuts diu que Gloria Camila así ha conseguido ganar algo de confianza. Estem fotuts si per guanyar una mica de confiança necessites 7.500 pavos.
Ara.
Sí, exacte.
Home, jo em dóna més 7.500 pavos, ja la guanyo i no cal que m'operin. Sí, vaig fardant de bitllets. Però bueno...
Però és que és una operació molt controvertida, es veu, a nivell mèdic.
És que és perillosa.
Sí,
aquí en l'article del 10 minuts diu que puede provocar un aumento de la presión intraocular, un glaucoma secundario... Como consecuencia, el daño irreversible en el nervio óptico y perder la vista. O sigui, de veritat, val la pena...
No,
o sigui,
no.
El color dels ulls. És que m'ha semblat molt heavy i ho he tingut que posar perquè els fills dels famosos tenen pocs problemes.
Sí, realment sí.
No sé, des d'aquí faig una crida. Ortega, fota-la a pencar. No, porta-la al supermercat, porta-la aquí, no,
també...
a carregar, a descarregar, ja veuràs tu que se li van aquestes
també
tonteries.
També estàs dient a una persona que, bueno,
què?
Que això de pencar l'Ortega, parlem-ne, també.
Bueno, clar, a veure, és la causa, no? És la causa, també, clar, evidentment. Bueno, anem a un altre
va,
tema de sentimental, una altra parella que es trenca, des d'aquí...
Es trenca una parella.
Totes, Sergi?
No, home, clar, és que les que van bé no són notícia.
Això és veritat.
I fan ràbia.
N'hi ha una que sí, però en parlarem després.
Ah, sí?
Quina?
No, en parlarem després.
Ah, la Falcó.
Sí, la Falcó.
Ah, vale.
No, després.
Bueno, encara, però aquella ja vindrà.
Sí.
Aquella ja vindrà.
Sí.
Aquella ja vindrà.
Correcte.
Bueno, la Paula Badosa, que és aquesta tenista...
Sí.
Que s'ha fet famosa els últims 2 anys, perquè realment va pujar molt de rànquing, i el Juan Betancourt, que és aquest actor amb el que va començar a sortir l'any passat, i aquella pujada de rànquing que havia tingut va caure totalment. O sigui, jo que la segueixo, aquesta noia, va canviar fins i tot d'entrenador per culpa del pollastre aquest. Sí. Per fi han trencat i, per tant, hem recuperat una tenista pel Wita, pel circuit de dones, perquè, de veritat, que no enganxava una, aquesta pobra noia.
Veus?
No. A Paula Badosa és l'ex de Broncano.
Sí, que a més
l'altre dia van a la Resistència.
Correcte.
Oi? I tenen molt bona relació. Mira, aquests són un exemple de que els ex poden ser amics.
Sí,
perquè, la veritat...
No va dir que el Broncano va entrenar a la Badosa?
Pot ser.
Almenys un dels...
El que sí sé és que Broncano, amb la seva actual parella, que és la Sílvia Alonso,
sí,
doncs van anar a veure la Paula Badosa jugar a tenis. Vull dir que allà hi ha molt bona sintonia.
Està fantàstic.
Sí, amb el seu ex esportiu.
Però la veritat que des que estava amb aquest pollo, doncs es veu que li va obligar a canviar d'entrenador i tal, una moguda, i un desastre. A veure si així recuperem una miqueta la tenista i guanya algun partit.
Millor canviar d'entrenador que canviar d'ulls.
No, home...
Bona observació.
Home, és que el del primer cas és algú que està bastant espatllat. A veure, anem a un altre tema que, malgrat que no és la reina de la secció, però, bueno, déu-n'hi-do, la Shakira.
Home.
La Shakira, que, escolta, des que ha anat a Miami, que ho peta,
Sí.
Aquesta dona no surt... O sigui, no guanya per segells, els canells. Deu de sortir a totes les discoteques. O sigui, deu d'estar allà entrant i sortint. Bueno, ara, la setmana passada va ser el Gran Premi de Fórmula 1 de Miami, I allà, pues, lo bueno y más bonito dels Estats Units van anar allà. I, bueno, pues, se la relacionen pràcticament amb tots els que van anar allà.
Sí, això és veritat.
No, perquè jo vaig veure que estava allà Top Gun, estava Maverick, estava Tom Cruise, i el veu que el Tom Cruise...
Top Gun i Maverick, com a referents?
Home, per favor. El referent Top Gun, per suposat. Pues es veu que el Maverick va estar tota l'estona darrere de la Shakira.
Sí?
Sí. Es veu que el pobre Tom Cruise va picar bastanta pedra.
No sé si la Shakira entraria en aquest món de la cienciologia on està fotut el Tom Cruise. No és molt estranya, això, no la cienciologia. No, jo tampoc.
No.
Bueno, en tot cas, l'home...
No piquis amb jardins.
Correcte. En tot cas, va picar molta pedra, es veu que no li va fotre ni cas. I, evidentment, també, en l'entorn on estava, pues, potser qui tenia un avantatge era Lewis Hamilton, que és 7 vegades campió del món.
Sí.
I una altra cosa no, però ràpid aquest paio, deu ser.
Segurament.
I llavors, pues, es veu que va fer un approach i, bueno, el dia següent van anar a sopar. Van anar a sopar per Miami amb
tots
el Lewis.
Van,
correcte. Ep. Hi ha vídeos, això ja...
Compte aquí,
Hi ha vídeos, i després, al cap d'un parell de dies, van anar a navegar juntos, que no, això està
no,
molt
no,
bé.
No havíeu dit, des de la meva inexpertesa, no havíeu dit que Shakira ja potser havia trobat parella?
O és que crec que se li estaven otorgant com a moltes parelles.
Sí,
És veritat. Ara no me'n recordo ni dels noms.
Jo crec que se li havia ja...
Bueno, no,
s'havia dit algú?
A veure, si no tens millors referències, potser que no
sí,
fiquis.
Sí, amb el seu professor de surf.
Ah, és
veritat.
Mira.
Sí, és veritat.
Veus?
I algú més.
Jo sabia que s'havia comentat
algun
aquí.
Algun famós.
Bueno, diguem que...
Havia donat follow amb algun famós, com es deia?
Ah, un follow.
Henry Cavill.
Un follow de Spider-Man.
Sí.
D'aquests... No Spider-Man, però el Capitán América, un d'aquests del Marvel, l'actor aquest que és com la, té la cara quadriculada.
Sí.
El Capitán América.
Sí, Capitán América.
Sí, deu ser Capitán América.
Sí. Ostres, pues veig que la noia està...
Està gaudint de la vida.
Clar
ja
que
està.
Sí, clar que sí. Mira quants pretendents té.
Oi.
Escolta'm, allà amb aquell home que... Mira.
Bueno,
a més, avui Shakira ha tret nova cançó, eh? Bueno. Sembla ser que ha passat de pàgina i a una cançó dedicada als seus fills, diuen. Per tant, Piqué... A la Queens League i a la Kings League.
A veure, potser ja tocava, no?
La paperera
ja... de la història. Cadascú viu els seus tempos. Li han fet mal, realment.
Per cert, Lewis Hamilton també és de la generació Piqué, diguem que és més jovenet que ella. Molt bé per la Shakira. El Lewis té 38.
Ja
té...
Ah, clar, perquè també era més gran que Piqué.
Mira, aquesta no és.
Aquesta és la nova cançó.
Ah, aquesta és la nova cançó. Mira. És pels seus nanos, no?
Escoltem.
Potser que...
Que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos.
Ojo, que també va amb missatget,
No, sí, algun missatge hi ha. Crec que compara Gerard Piqué amb un plat trencat.
Espera, diu... Un moment. No acabaves de dir que l'havia aparcat?
Millor que un Twingo.
Una miqueta.
Bueno, ha passat de Twingo a plat trencat.
Les cançons que venen són aquestes, al final.
Ja està.
Però li perdonarem que encara no hagi passat pàgina.
Home, i tant.
A veure,
la Shakira està un pas de canviar-se el color d'ulls. Ho estic veient?
Sí.
Està res.
S'ha fet molts retocs. Ara, no s'ha fet molts retocs d'estètica, no, la Shakira.
Jo ho desconec, això,
David, deies.
No, vull dir que per les seves cançons estem passant per totes les fases del dol. No vam passar pel despit, ara ve la tristesa.
Ah, però és xulo, això, també.
Sí, jo crec que al final arribarà l'acceptació i direm...
Escolta'm, tots hi hem passat i a sobre ella se'n butxaca diners.
Ara.
Meravellós.
Ai, a més, estàs esperant de dir, a veure com està ara.
Exacte.
O sigui, quan treu una nova cançó, saps com està, en quin punt està.
Clar, està molt bé. No?
És un altre format. En comptes d'una xarxa social i de ser un influencer, ho va publicant.
Sí, està molt bé.
Home, però això ho han fet tota la vida els cantants.
Sí. Escolta'm una cosa, ara arriba...
Ostres!
La secció.
Per fi.
Hem dit que volíem sintonia, no?
Home, és que...
Sí. Tus deseos son órdenes.
Per favor.
Espera't.
En peus.
Perquè hem de parlar de la gran boda que ha d'arribar el juny o el juliol era?
No, la boda, perdona.
No,
la de la setmana passada,
aquest any
allò va ser res.
Aquest any només hi ha una boda.
Exacte.
La de la setmana passada va ser res.
Aquest any només hi ha una boda i és aquesta.
Falco Crest. Falco. Episodio 3.200.
Ara. Vale, vale, ara ho he pillat. Un
aplaudiment per David Vidal, sisplau.
Grande, grande.
La Falco Crest.
Estava buscat, està...
Clar. Molt ben trobat, molt ben
home,
trobat.
Perquè també tenim l'Àngela Channing, doncs, clar, ho tenim.
Sí, sí, sí,
ho tenim
tot.
Tenim a Lorenzo Lamas.
Correcte.
I tenim a la Tabata.
Què, quines són les darreres notícies d'aquesta boda?
Bueno, doncs pues que això està a punt, està a tocar, a tocar, i ja han enviat les invitacions als convidats.
I ja estan enviades?
T'ha arribat?
Estan enviats i han arribat per correu electrònic. Per tant, us convido a tots que mireu el correu brossa. Sí. No sigui que us hagi arribat i la tingueu ja.
Tu t'ha arribat o no?
Jo ho he mirat al correu brossa i tal, i l'he enviat un correu i li he dit, seguro que no me ha llegado.
Se'ls hi deu haver passat, tants correus.
Potser
ho envien per ordinari, ens arriba aquí a la Ràdio Estel, i arriba a l'Estel o alguna.
Segur que han tingut un ciberatac i no han pogut enviar correctament al correu.
Des de Radio Estel, que estic segur que escolta Tamara Falcó.
Tamara, per favor,
demanem
por correo.
Formalment, que com a mínim convidi Sergi León a la seva boda.
Per favor.
Sergi, missatge institucional cap a Tamara Falcó, sisplau.
Tamara, esto... No me puedes dejar en la estacada. Son muchos meses tirando del carro en esta sección, tan seguida por tanta gente, y no nos puedes dejar fuera. A Radio Estel no. Gracias.
¡Bravo!
¡Bravo, Sergi!
Ara sí que et sabem d'aquesta boda, a part de les invitacions enviades.
Bueno, ara et dic el contingut que m'han convidat, han compartit amb mi els meus amics, perquè sí. L'Aix li s'ha arribat.
Clar.
Perquè, clar, som la flor i nata de la societat. Són 400 convidats, 400 Re. Convidats. Res, no, això és com...
Doncs encara pensava que seria més gran.
Jo també, Escolta, 400 són realment els escollits, eh?
Compte.
És com el 100 de l'ATP. Sí, no, de veritat, eh? On estàs? No, jo suposo que tenen... És com les llistes electorals, o sigui, potser t'arriba el número i més o menys vol dir lo amic o poc amic que
clar,
no?
Clar,
si
clar,
és el 382...
Com d'aquí?
A ti te conoce, no? De vista solo.
Ara, amb 400 tindrem feina per saber qui seuen amb qui, eh? També t'ho dic.
Ostres.
Ja, és molt complicat, eh?
Home!
Perquè marca molt com tu vagis a passar aquella nit, eh?
Jo només et dic, Sílvia, vés-te preparant. Perquè és complicat, això.
No. Què va.
Ai, Déu meu, què més?
Bueno, en aquesta invitació, primer, volen que confirmi si estaràs a la preboda de l'Hotel Ritz del dia abans.
Ah, hi ha preboda?
I hi ha una...
Els 400?
Sí, sí, sí.
O sigui, tots estan convidats a la preboda.
Per suposat. Aquests 400 són al top.
Per suposat,
eh? Per suposat són al top i hi haurà, pues, suposo que hi haurà pues, una excursió d'autocars, tipus com quan arriba el Real Madrid, arribaran els convidats a la boda de la Falcó.
Mínim.
I bueno, hi ha certes recomanacions. La recomanació és, ho dic per si Núria vols assistir, Sílvia, o sigui, que agafis i reservis habitació a l'Hotel Ritz, que segurament és molt econòmic.
Sí.
Sí. Ah.
Tipus Ibis. Sí. I bueno, no. Hi ha una mica les recomanacions de què portar. I també et dona accés a una llista de noces perquè escolleixis qualsevol dels regals, segurament molt senzillets.
Es publica o no? La sabem o no?
Jo no he pogut veure els regals, però suposo que són...
De nevera,
bueno,
no?
No, jo suposo que són tres del catàleg d'IKEA. No, quatre cosetes que fàcilment pots anar allà i fins i tot li montes, no?
Segurament.
I després tens una opció que és el regalo ficticio. El regalo ficticio és posar dinerets.
Home.
Posar dinerets a tota viaga.
Però això no és regalo ficticio.
Bueno, ells li diuen així.
Que no venguin...
Mira,
si ells volen dir-li així...
Li diran així.
El dia que tu et casis, Sílvia, manes tu.
Mira...
Però el dia de Tamara Falcó...
A veure si la seva boda també serà fictícia.
A veure...
Oi,
s'ha enfadat.
Però què està passant aquí? Escolta, això li dius a la Tami, quan estiguem allà, li dius, oi, Tami, què punyetes és això?
La premsa? Hi haurà passe de premsa?
No et dic que no. No ho sé.
Home, no ho sé.
Però un avent d'aquests...
És en cap de setmana?
És tot el cap de setmana. Sembla que és divendres, dissabte, diumenge.
Està demanant ara mateix...
Jo vinc amb tu, Sílvia.
Home, tu diràs...
Clar, em sembla que és divendres, dissabte i diumenge.
Clar, dura tres dies, sí.
És com la Royal del Charles, que tu vas estar allà.
Sí, senyor.
També vas estar convidat.
Home, i tant. Amb jaquena.
Buscarem, si hi ha passeig.
Deixa'm dir-te una cosa, Sergi, que és una cosa que m'emprenya molt de les bodes, però molt, eh? Que és allò de et convidem, però et posem el numeret de compte perquè posis diners. Però això no és convidar.
No, no, i a
més que paguis el 10 menú.
Ja sents que tens l'obligació dels 150 euros, això. Ara. I si penses de pagar menys, és com...
No, 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 quedes malament.
Però és que precisament posen la quantitat mínima i són, efectivament, 150 euros.
150?
Però que és una quantitat miserable.
Encara? Per ells?
Clar, aquestes, les bodes que vaig jo, és aquesta quantitat, és quantitat de pobres.
És que...
Sí, sí, és de pobres, però realment fa ràbia. Els que són pobres, quan vas a una boda i tothom espera que li donis el 150... Jo crec que la gent... No, clar, no m'he casat, però si no els hi pagues els 150, jo crec que s'ho prenen malament, ja.
Pot ser. Sí, a mi em prenya molt.
Però això és semblant a un altre comportament social que tenim, que et conviden a un aniversari al restaurant i no conviden. O sigui, conviden a que paguis la teva compte. Vaja merda. Bueno, això és una reflexió...
Pots dir-ho, una merda
d'invitació.
Sí.
A tots els meus amics, aneu a... Bueno. Bueno, aquesta reflexió...
Què? Tenim una última cosa o no?
Tenim una última cosa. Va, i és que em sorprèn que l'Andreu no estigui aquí.
Ai.
Perquè aquest dissabte és el Festival d'Eurovisió.
Home.
I això és top.
Sí.
O sigui, és top perquè he llegit al diari una notícia que diu Espanya entre les favorites. I m'ha fet...
No, no, però estan dient que no, eh?
M'ha fet gràcia.
No, que no.
No, home, és que no, si no guanyem...
Normal.
No guanyem mai.
Sí. No.
Home, l'any passat, gairebé.
L'any passat havíem d'haver guanyat.
Sí, exacte.
Què va ser l'últim que vam guanyar?
La Salomé?
Maciel?
Salomé? Mare de Déu.
Però l'any passat ja és com si haguéssim guanyat, pràcticament. Jo penso, eh?
L'any passat va ser la vegada que vam estar més a prop.
Sí,
llavors,
i a més...
Podríem aprofitar que vam estar tan a prop i no anar durant 10 anys o així, perquè dius, total, ara segur que no guanyarem l'any següent.
Ens ho preparem 10 anys,
ens
no?
Ens estalviem els quartos. Va, perquè no guanyarem. Si no vam guanyar l'any passat amb aquell supershow, no guanyarem.
No, però
guanyarem.
Aquest any diuen que quedarem més amunt, per això, eh?
Sí, però per sota de Suècia, que tothom sap que guanyarà Suècia.
Jo vull que guanyi Bèlgica.
Bèlgica?
Sí, m'agrada molt.
En sèrio?
Sí. Sí. Voleu fer una porra?
Vale, fem una porra, però amb peles.
Jo no domino.
Suècia.
Mira.
Israel.
El Sergi diu Suècia.
Israel sona bé, però políticament no té masses amics.
La Sílvia diu Israel. David.
Jo dic el de Finlàndia.
Tu dius el de Finlàndia.
Sí.
Què?
Jo aquella cançó que t'he preguntat, de quin país és?
Tu com jo.
Sí, doncs aquesta.
Bèlgica.
És que jo no sóc massa seguidora, del format.
Però m'encanta el format de l'aposta perquè serveix per qualsevol país.
Sí.
Aquella cançó que t'he dit.
Sí.
Llavors pot ser l'esmà que ve la que sigui. I dius que t'has endut la porra.
Ah, això és veritat.
Això és
lamentable.
Ben vist.
És així.
S'ha de preparar això.
Sí. Ningú aposta per Blanca Paloma, eh?
Dic que el Marc Andreu m'ha enviat un àudio que potser és...
Calla, és veritat.
Perquè ell volia estar aquí present.
Sí.
Bueno, només dir que el seu guanyador... El posem l'àudio?
Sí, el tenim. Tenim
l'àudio? Sí, tenim temps.
L'àudio del Marc Andreu.
Posem-lo aquí.
David, mare meva, això quasi és més difícil que fer la declaració de la renda. Jo sempre faig les columnes, quan faig les meves Party Eurovision, que esteu tots convidats l'any que ve, perquè aquest any, maleït aquest any que tinc una boda.
Oh.
Però bueno, no descarto boicotejar-la, perquè s'acabi d'hora i pugui arribar, per lo menys, a les votacions. Dit això, vaig a procedir a fer la meva columna de top 3 dels crec que seran victoriosos segons els feedbacks, apostes i sensacions que hi ha. Crec que en primera posició, no estic convençut, però en primera posició tindrem Suècia, en segona posició hi haurà Finlàndia, no, perdó, Suècia, Noruega, i tercera posició, Finlàndia. Aquesta crec que és la meva aposta. Per tant, la cosa és que...
Aquesta és l'aposta de Marc Andreu, que s'apunta a l'aposta de la Sílvia Muñoz amb Suècia. Jo em guardo aquesta porra i ja triarem premi.
És que tots aquests...
Ja
tots aquests sempre ho peten. Tots els d'aquesta àrea, Dinamarca, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, tots es voten entre ells. Aquí hi ha un mangoneo.
Divendres que ve, desvetllem qui és el guanyador de la porra i premi. És així?
No, ja però, un moment, però premi digue'l ara, ja.
Clar, si depèn del guanyador, canviarà el premi.
No. Decidim l'equip aquest cap de setmana.
En Sergi poc se'n parla que dissabte té Eurovisió i diumenge Espanyol-Barça.
Ep, compte.
Potser el Barça guanya la Lliga al camp de l'Espanyol.
Veurem què passa.
Sí. Serà que això ho faixa? Vaig amb el meu pare.
Veurem què passa.
Ui.
Sí.
Allà sí que hi haurà premsa rosa.
És tot o res, perquè si perdem estem pràcticament a segona. Això serà pitjor que la final de la Champions.
Veurem què passa. Sergi León, Sílvia Muñoz, David Vidal, Núria Ros, moltíssimes gràcies a tots per participar i us esperem, com sempre, la setmana vinent.